Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política centrada en les ordenances fiscals per l'any vinent, 2024, i ara, després de conèixer els números de tres municipis del Penedès, fem tertúlia. Oi, Lourdes?
Doncs sí, anem a fer-la i per això recordem als nostres oients qui ens acompanya. Tenim a la Fina Mascaró, l'alcaldessa i regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina.
Molt bon dia.
Tenim el Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia, Lourdes, què tal?
Bé, esperant-te, que ara us donaré a tots. I tenim el Marc Salvador, regidor d'Hisenda de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia.
És broma, que no us dono mai. Bé, anem a parlar de la brossa, va. És un punt dels més complexos. I jo abans amb el Marc, i bueno, Pere, tu ja fa temps que em coneixes, parlàvem de responsabilitats, no de culpes. El 2025, heu apuntat tots, tenim aquesta llei en la que la brossa s'haurà de, i si no corregiu-me, que jo no, a vegades em perdo amb aquestes coses, s'haurà de pagar amb impostos directes o taxes directes. És correcte fins aquí?
Sí, sí,
vale.
És així.
Vale. El 2025 el tenim a la cantonada. Això significarà que aquells que no hagin pujat segurament l'any vinent, o no, ja veurem, com explicava el Marc, es veuran abocats a pujar aquesta taxa. Els que l'heu pujat, segurament també us veureu abocats a pujar-la novament. I hi ha una llei europea, que és la que marca. La brossa és molt cara i moltes vegades no en som conscients la ciutadania, però vaig a parlar de responsabilitats. Si jo vaig a comprar al supermercat i tot m'ho donen en plastificat i a mi com a ciutadana darrere, i jo ja sé que aquí us vaig a ficar en un enrenou, però també sé que no és competència vostra, vale? No hauria de ser equitatiu, és a dir, si a mi em demanen responsabilitat i vaig al supermercat i acabo amb plastificada i això al final ho acabo llançant a les escombraries del meu municipi, algú no hauria de ficar mà als grans productors de plàstic? Per aquí començo, va. Fina.
Bueno, a veure, jo dic que jo des d'aquí apel·laria a un comerç de proximitat. Per tant, això a veure, és una cosa, poder, el que vaig a dir, molt utòpica, però a tots ens agradaria que els nostres comerços locals doncs, poguessin anar a comprar doncs, amb el cistell i la carmanyola, i tot això que estàs explicant, evidentment, no provoqués aquest consum o aquesta generació de deixalles tan important. No? Ja sé que això és molt utòpic. El que passa és que sí, que també hem de canviar els hàbits de consum. Certament, jo et dono la raó i tu has dit que entraries a donar-nos una mica de canya, no? També has especificat que nosaltres no hi podem fer res, però sí que el que podem és intentar doncs, demanar a la ciutadania que faci un consum més responsable. És l'única cosa que jo penso, o almenys a mi, que se m'acut que podem fer, però que hi ha moltes, com et diria, el fet de poder anar a comprar al mercat no és el mateix comprar, no sé, no cut, no? Una safata de pomes que està envasada i que tens a l'envàs, que doncs anar a comprar doncs, la fruita al mercat amb el cistell. Ja sé que tu la pregunta me la vas a derivar a un tema que almenys jo no sé respondre, no puc respondre. Que s'haurien de fer lleis per penalitzar aquestes empreses que tot ho fan envasat, doncs, possiblement. El que passa que a mi se m'escapa. Jo, pel que respecte al que jo puc fer, i des del meu municipi, és fer política de consum de proximitat i directament a mercat, i és el que se m'ocup. Això, en quant al productor, doncs, de més de consum de menjar, per d'alguna manera. Ja sé que després hi ha tot el tema de productes envasats com són detergents i demés, que això és impossible pràcticament de fer. També t'haig de dir una cosa. Si tothom recicléssim com hem de reciclar, jo penso que baixaria. Jo tinc una cosa, com a municipi que fa el porta a porta, doncs a final d'any doncs, tindrem els informes pertinents i bueno, jo crec que tot i que ens han posat, em sembla que és a quart o cinquè lloc de l'Alt Penedès, penso que tenim molt de trajecte per fer, però que hem millorat molt. Per tant, no responc exactament la teva pregunta perquè no tinc la veta màgica, però sí que tinc almenys idees de com fer que les taxes no, o els impostos no ens apugin, no siguin tan alts, sempre i quan nosaltres puguem contribuir doncs, a fer les coses ben fetes.
Bé, no res a dir, perquè al final... Jo ja sé que us he complicat una mica l'existència amb aquesta pregunta, però ben defensada, molt ben defensada, al final, res a dir. Pere.
Ens fixem a la part fiscal quan parlem de l'ordenança de residus, però després també hi ha la part ambiental, que per mi és més important que la fiscal. Una de les coses que també ens proposa la Unió Europea és que a partir del 2025 doncs, haurem de reciclar el 55% dels residus. Els municipis que fem el porta a porta, aquesta etapa la tenim superada, però hi ha municipis que encara fan el sistema clàssic dels contenidors que estan reciclant al voltant d'un 30%. Això també és una problemàtica. L'objectiu final és arribar al 60% el 2030. Aquesta és la part més important. Sobre la pregunta que feies, no?, del tema de l'hora de fer la compra i tot això, doncs bé, les tres R's ho diuen molt clar, no? Reutilitzar, reciclar i reutilitzar, reciclar i recuperar els residus. De la manera que sigui més possible, quan vagis a fer la compra, doncs intentar comprar el que tingui menys envasos possibles. L'altre tema és el pagament per generació. Amb aquests nous sistemes, doncs, amb el porta a porta, amb el xip o fins i tot amb els contenidors amb targeta intel·ligent, el que s'ha de fer és que qui més residus generi, més pagui. Vull dir, és molt senzill. La tecnologia ens ho permet. Falta doncs, ara doncs, que a nivell polític doncs, prenguem les decisions que s'han de prendre en aquest sentit.
Marc?
Sí, a veure, com sabem, a Sant Jaume tenim el porta a porta, n'estem orgullosos d'aquest sistema, però sí que és veritat que s'ha de reciclar i s'ha de reciclar bé. La ciutadania fa aquest esforç, vull dir, els resultats ho avalen i es veu clarament, però implica un canvi d'hàbit. És evident que per generar menys residus hem de canviar la manera de comprar, no serveix anar a comprar i carregar-nos de productes que estan tots envasats en plàstic. Però sí que és veritat que aquí pues, bueno, no és competència dels ajuntaments, però sí que hem d'exigir, no?, als nostres partits, al Parlament, fins i tot a l'Estat, no?, que hi hagi un canvi de llei. No serveix de res les imatges que veiem a vegades per Twitter de pues, mandarines, no?, envasades, grill a grill, amb plàstic. Això és inadmissible. I de fet, nosaltres, inclús com a consumidors, jo crec que hauríem d'abolir aquestes... No ho hauríem de comprar, hauríem de propiciar que això no es pogués dur a terme. Però bueno, sí que és veritat que hem de treballar i emplaçar els partits a que pues, bueno, facin canvis de lleis, les lleis adequades, per propiciar tot aquest canvi d'hàbit i que generem menys residus, sobretot. Sí, sí.
Un altre dels impostos que... de taxes que s'acostumen a pujar és l'IBI. Com que Olèrdola i Sant Jaume dels Domenys no han passat per aquí perquè no han pujat, et pregunto directament a tu, Pere, això com es gestiona el tema de l'IBI? Perquè aquí a Calafell també hi ha hagut una pujada del 10-11%, si no recordo malament. Com funciona?
Doncs la pujada de l'IBI era necessària en el cas de Sant Sadurní, ja ho explicava abans. Hem anat els dos últims anys, doncs, a causa dels increments de la factura energètica, dels sobrecostos de matèries primeres o la crisi d'Ucraïna, ha fet que molts dels preus es disparessin, però per sobre del que és l'IPC. Llavors, en aquest sentit, o obteníem fonts d'ingressos extres o corríem el risc d'acabar amb el romanent, que és el que ens estava passant ara. Un ajuntament sense romanent, al final, la capacitat d'inversió que tens queda disminuïda a zero. Per tant, havíem de mantenir aquesta estructura fos com fos.
Vaig anar un pas més enllà, amb el cas de la llei Montoro. El tema de... A veure si ho diré bé, si no, corregiu-me, sisplau, us ho demano, el tema de l'estabilització pressupostària.
L'estabilització pressupostària encara no està clar si el 2024 o 2025 l'aplicaran. Però la llei Montoro el que volia en el seu moment era que el dèficit públic de les administracions baixés, no? I l'única manera que van trobar, que van rumiar de fer-ho, és castigar els ajuntaments, no? Impedir, doncs, que ells generessin deute, i en canvi l'Estat, doncs, sí que podia generar deutes. Això a nivell municipal implicava que d'un any per l'altre podies gastar el mateix que havies executat l'any anterior, més un tant per cent, que normalment era un 3%. Això suposava, doncs, també que aquest romanent, aquest estalvi, es anés incrementant perquè no ho podies invertir i automàticament et baixés el dèficit de l'administració pública. Sembla ser que de cara al 2024, clar, com que aquí també hi ha el canvi de govern en aquests moments, que no sabem ben bé com acabarà, semblava que el 2024 l'Arsal aquesta famosa, doncs entrés en vigor un altre cop, sense conèixer les condicions, però més o menys ens podríem imaginar el mateix, no? Pressupost executat més un tant per cent, que aquí sí que podria variar. De moment encara no està clar el que passarà. Esperem amb el nou govern a veure quines directrius donen. Dóna la sensació que el 2024 ens en lliurarem i el 2025 ja veurem.
Mm-hmm. Fina?
Sí, no, jo el que volia dir és que l'Alperà ens ha fet una explicació brillant. El que això costa molt d'explicar a la ciutadania. Nosaltres, per exemple, tenim un bon coixí de romanent i quan tu, doncs, li expliques a la ciutadania que certes coses no es poden fer perquè no pots treure el romanent, per aquests motius que explicava el Pere, no? I de temps anteriors, la ciutadania no ho entén. I després no ho entén com els impostos els apuges. Ja dic, en el nostre cas no és aquest, però parlo en general. I aleshores, no sé, ho hauríem de posar molt fàcil. Per tant, jo penso que hem d'aprofitar, com a mínim aquest 2024, que com deia el Pere, doncs sembla que encara podem continuar, i el 2025 està per veure. Per tant, hem d'aprofitar ara que podem, doncs, estar de romanent, perquè anys anteriors, abans de la pandèmia, això era impensable, i com ha dit el Pere, doncs que et deixessin gastar només un 3% més d'allò que s'havia executat, doncs és molt complicat.
Sí, al final és una mica el que dèiem, no? És a dir, es fan unes lleis, els que legislen, que en comptes, és a dir, els beneficien ells, però que us penalitzen els consistoris, els ajuntaments o l'ens més pròxim a la ciutadania, com era aquest cas, que ningú l'entenia, i per molt que s'expliqui tampoc em sembla que s'entén, perquè al final, si tu tens diners, per què no te'ls pots gastar? Sí que és veritat que en el seu moment Montoro va dir que era una mesura perquè s'havien fet bestieses, havien vist obres faraòniques i s'havia gastat més del que realment es tenia. I aleshores, doncs...
Això és cert, Lourdes, però al final, amb aquesta llei, no només es penalitzen els que han fet aquestes obres absurdes i faraòniques, sinó que es penalitza la gent que ha fet, els ajuntaments que han fet una gestió correcta, i això és totalment injust, perquè acaben pagant justos per pecadors, per dir d'una manera que ens entengui tothom.
A més, també hi ha un tema que és molt important, i és que el doble barem. O sigui, una cosa és perjudicar o tractar els ajuntaments o els consistoris municipals amb una vara de medir, no? I justament el govern central amb una altra. És el que menys s'entén i el que més difícil és d'explicar, no? Perquè, clar, com li dius als teus veïns, que exacte, no? No pots fer certes coses perquè no tens diners i no et pots endeutar, però resulta que Espanya porta bueno, no et sabria dir quants anys, però moltíssims anys incomplint les pròpies condicions d'Europa i no passa res. I van passant els anys i continuem igual. Clar, això és complicat, és complicat d'explicar.
Fina, no sé si volies comentar alguna cosa.
Bueno, sí, volia comentar que això també, o sigui, jo estic totalment d'acord amb el que diem, perquè a més som els més perjudicats, però també això també ens obliga, o ens ha d'obligar a fer pressupostos molt acurats i molt treballats per no generar aquest romanent de tresoreria, que moltes vegades el que ve donat és perquè no s'han executat partides. I després una altra cosa, que a nosaltres això ens ha passat, que és haver de pagar interessos elevadíssims per tenir diners al banc generats d'aquest romanent. Vull dir que quan tu dius a la ciutadania, que jo què sé, per exemple, que no pots augmentar, invento, la partida de serveis socials perquè no tens diners, però en canvi has de dotar una partida per pagar els interessos. Parlo dels dos anys anteriors, no és el cas d'enguany, que la cosa ha canviat, no? Però que has de dotar una partida pressupostària per pagar interessos, per tenir aquell romanent al banc, doncs la ciutadania t'acaba dient que això de la política no entén absolutament res, perquè és que caiem en el més absurd, no? Que quan tu dius, a mi el que m'interessa és dedicar doncs, una partida a serveis socials, que és una de les grans partides que pullen, malauradament, i dius, bueno, no, doncs en dos anys enrere li hem de dotar per pagar interessos bancaris per tenir saldos de romanent al banc. No? Vull dir que aquestes coses costen moltíssim, moltíssim, moltíssim de fer-ho entendre a la ciutadania, i que els que acabem de donar la cara som els que es deuen al peu del carrer, que són els ajuntaments.
Totalment, totalment cert, perquè al final és el que diem, és a dir, el que comentàveu tots, el baremo o segons com es miri, uns surten beneficiats i els altres perjudicats. Ara que comentava el Pere que no tenim govern, jo us pregunto, i sé que no serà gaire popular aquesta pregunta, què es beneficia més, que no hi hagi govern o que hi hagi? A l'hora de la legislatura i que legislin i que us puguin perjudicar.
Que hi hagi govern, evidentment, és el millor que pot passar. Jo sóc partidari, o sigui, hi ha gent que diu que quan pitjor, millor, i jo sóc partidari de que quan pitjor, pitjor. I evidentment, si no hi ha govern, ens anirà malament a tots, està claríssim.
Mm-hmm. Jo estic totalment d'acord amb el Pere. Perquè quan un està en un moment d'incertesa, passa anys empeny. Aleshores, hem de tenir un govern. Hem de tenir govern perquè si no, no es pot legislar, si no, no es pot avançar, si no, no es poden aprovar pressupostos. És a dir, és que no és tant si m'agrada el govern que surt o no, que evidentment tots sabem, en el cas tant del Pere o el meu, que és el que ens agradaria, no? Però...
Sí, sí, està clar.
Parlo per mi, tampoc és de parlar per
no, no, ja, em, dir, deia, em refereixo...
Per color polític, però...
No, no, sí, per això ho deia, per això ho deia.
L'autonomia que ens cal és la de Portugal.
Exacte. Però vull dir que més enllà d'això, vull dir, a veure, és que pensem que una pataleta de no tenir govern, doncs és el que et dic, bloqueja tot. I és, vull dir, estem... en un moment en què el que necessitem és recursos, poder tirar endavant els projectes, poder ajudar la gent, perquè al final els ajuntaments, com dèiem fa un moment, som els primers, som els que donem la cara a les persones i si no hi ha govern, acaba repercutint.
Marc?
Jo no comparteixo el mateix color, però el mateix color polític, però sí que estic completament d'acord. L'interinatge no aporta res. Vale? Tot el que quedi, tot el que sigui un govern interí ho paralitza tot i no, hem de tenir govern, hem de tenir un govern fort, sigui quin sigui. Òbviament jo també tinc preferències, no? però el que no et serveix de res és tenir un govern que no legisli que estigui paralitzat.
Queden 4 minuts escassos per acabar aquesta roda política i per no parlar més de taxes i d'aquestes pujades o congelats en dos casos, us atreviríeu a dir que tindrem governs tindrem president més aviat que tard o que no? Us mulleu una mica o no?
Sí. Jo em mullo, jo crec que sí que el tindrem.
Tindrem. I el
sí,
que esperava.
És que l'alternativa és, l'alternativa és molt fotuda i qualsevol persona que tingui dos dits de front arribarà a la mateixa conclusió.
Uh-huh. Fina?
Sí, és evident. Que, com deia el Pere, si un mira i posa sobre la taula i veu què és i quina és l'alternativa, doncs hi ha d'haver govern sí o sí. Jo també apel·lo al seny i penso que tindrem govern i sí, de manera... acabarem de tancar els serrells que quedin, perquè això en les negociacions polítiques ja es dona, però tindrem govern, sense dubte, sense dubte.
Marc?
També penso el mateix. Clar, aquí hi ha un tema, no? Curt termini, llarg termini, què és? No? És molt subjectiu. Però sí, jo crec que tard o d'hora hi haurà un govern que tots esperem perquè ja es veu, ja hi ha aquest run-run i aquesta manera de cap a on van les coses. Per tant, sí que es donarà. Vaja, seria una sorpresa majúscula.
Coses pitjors han passat, però esperem que finalment hi hagi govern i que acabi tot bé. Com sempre, donar-vos les gràcies per haver estat aquesta horeta aquí amb nosaltres, al Penedès en Xarxa, Fina Mascaró, alcaldessa regidora d'Hisenda d'Olèrdola, el Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, i el Marc Salvador, regidor d'Hisenda de Sant Jaume als Homens. Mil gràcies, gràcies per fer-nos-ho fàcil i gràcies per haver-me permès que us fiqués una mica de canya avui.
Gràcies.
Un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Comencem parlant de la Diada de Tots Sants, el passat 1 de novembre, que va ser un sinònim de Diada castellera també a Vilafranca, com sempre, i que va tenir un gran impacte en els locals de restauració de la plaça de la Vila. De fet, també els de la plaça de Sant Joan, i aquests locals són els més beneficiats durant la Diada castellera de Tots Sants. Per exemple, un dels locals és la Polleria Ruiz, que aquest any ha vist créixer la seva facturació en comparació a l'any passat, tot i que l'impacte econòmic durant la Diada acostuma a ser sempre positiu. Un dels factors que provoca aquests resultats econòmics positius és, sens dubte, la ubicació del comerç a un dels laterals de la plaça de la Vila. Aquest fet ha permès que la facturació de la Polleria Ruiz durant Tots Sants hagi sigut molt bona, amb uns ingressos addicionals als d'un altre festiu o cap de setmana. Durant la Diada, el local ha aprofitat la seva localització, per exemple, per vendre al públic casteller més begudes i altres productes per emportar que no siguin pollastre. Un altre local beneficiat per la seva proximitat a la plaça més castellera durant l'1 de novembre és Cal Ramon, que enguany ha tornat a instal·lar una barra per vendre únicament begudes i productes per emportar. La Generalitat aprova que el riu de Bitlles es passi a dir riu de Bitlles. El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha acceptat la petició de l'Ajuntament de Sant Pere de Riu de Bitlles i del grup de recerques històriques referent al canvi de nom del riu que passa pel poble. Així doncs, el nom del curs fluvial no serà oficialment el Bitlles, sinó el riu de Bitlles, ja que així consta, com una sola paraula, des de molts segles enrere, i és el que dona nom al poble. La Generalitat, organisme que aprova els topònims del país, va rebre un informe favorable de la Comissió de Toponímia i un informe emès per l'Institut d'Estudis Catalans, en què es proposava la forma escrita del topònim al riu de Bitlles com la més recomanable pel topònim oficial del curs fluvial. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Drets dels Infants, que té lloc el proper 20 de novembre, durant aquest mes de novembre s'organitzen a Sant Cugat Sesgarrigues diferents activitats adreçades a la infància. La primera de les propostes va ser dissabte, amb un taller de circ a la plaça de les Eres. I aquest dissabte, 11 de novembre, tindrà lloc un taller de dansa per infants d'entre 6 i 12 anys a la sala del cafè. Per participar-hi cal inscripció prèvia al número de telèfon 628-379-943 o al correu electrònic rodriguezai@santcugatsesgarrigues.cat. Aquests dies, un grup d'alumnes del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona han visitat el municipi de Cunit, fent parada en el seu recorregut pel Penedès, alhora que realitzen un treball de camp. A Cunit els va rebre el regidor d'Urbanisme i Turisme, Jaume Cassanyes, qui els va acompanyar a conèixer el barri de Costa Cunit i així poder conèixer de primera mà la realitat de sectors dispersos de la trama urbana on hi creix la població. En aquesta visita, Cassanyes també els va explicar com està desenvolupat Cunit urbanísticament i les problemàtiques actuals en diferents àmbits, com l'accés a l'habitatge i les necessitats pel que fa a la millora de la mobilitat. El grup d'alumnes de la UB també va visitar la Bisbal i Vilafranca del Penedès.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest dimarts, en la secció d'Ocupació i Formació, la Mercè Mercè, del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, ens proposa parlar de la formació professional al llarg de la nostra vida. Mercè, bon dia, ben tornada.
Bon dia, moltes gràcies, Sílvia.
Ara entrarem en matèria, però sempre ens agrada arrencar, escalfar motors, comentant les activitats formatives. Què ens portes?
Sí, l'agenda en aquesta ocasió ve farcideta. En primer lloc, i en el bloc de formació per a la millora de l'ocupabilitat, que en diem nosaltres, que són sessions d'orientació, a la fi, en format de grup, que tenen lloc tots els divendres de 10 a 12. Tenim 3 sessions per aquest mes de novembre. La següent, pel dia 10, es diu Millora el teu currículum. Després, pel dia 17, en tenim una que es diu Dinàmiques de selecció. I, per últim, el dia 24, una que es diu El treball en equip com a competència clau. El segon bloc de formació té a veure amb les TIC, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que es desenvolupa des del punt TIC Vilafranca Virtual. Tenim una formació en vistes que té a veure amb el paquet ofimàtic de codi lliure, LibreOffice, que en diem. És un paquet de 12 hores que està compost per els que serien els grans programes, processador de textos Writer, full de càlcul Calc i el programa de presentacions gràfiques Impress. Aquesta acció formativa està plantejada de forma modular per tal de facilitar a les persones la possibilitat d'inscriure's a un sol dels programes o a tot el paquet en el seu conjunt. I en tercer lloc tenim el bloc de formació per a l'ocupació, que en aquesta ocasió no el cantaré jo, anem a dir-ho així, sinó que ho farà una de les nostres invitades i ens donarà totes les característiques de les 4 accions que tenim de certificats de professionalitat.
Si volem consultar, buscar més informació, on anem?
Anem a la nostra pàgina web, que és ocupació.vilafranca.cat.
Dèiem que avui la tertúlia, la secció, girarà al voltant de la formació professional al llarg de tota la nostra vida.
Sí, ens ha semblat interessant dedicar l'espai aquest de què disposem a aquest tema per parlar de la formació professionalitzadora, com ens agradaria a nosaltres, al llarg de la vida. I ho fem en el marc de la implementació per aquest curs 2023-2024 de la Llei Orgànica d'Ordenació dels Estudis de l'FP, que es va aprovar l'any passat. Llavors, bueno, veurem quin és el nostre encaix com a serveis municipals en aquest nou context i analitzarem com ja nosaltres des de fa temps, de fet, hi estem treballant en alguna de les seves línies estratègiques, que ara entrarem a detallar.
Ens presentes les convidades?
Sí, d'acord. En primer lloc tenim a la Montse Muñoz, és tècnica del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca.
Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Tenim l'Anna Carbonell, que és coordinadora de l'àrea de formació del nostre propi servei, el Servei d'Ocupació.
Ben tornada, Anna.
Gràcies.
I la Sandra, la Sandra González, disculpa, que és alumna de l'últim curs del programa CEFET.
Hola, bon dia.
Benvinguda a Ràdio Vilafranca. La teva primera vegada a la ràdio, oi?
La meva primera.
Fantàstic. Això també es fa currículum, eh?
Sí, sí, ja ho posaré ja.
Doncs comencem, entrem en matèria. Anna, darrerament sembla que s'està posant molt d'èmfasi en la formació professional. Sembla que recuperi prestigi. A què es deu?
Sí, mira, ara us comentaré 4 dades. Hem estat assistint a diverses jornades organitzades per l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals Catalana i també amb el que deia la Mercè de la implementació d'aquesta nova llei. Hem recollit dades interessantíssimes com és que a Catalunya, en concret, tenim moltes persones amb qualificació superior, és a dir, doncs cicles formatius de grau superior, certificats professionals de nivell 3, formació universitària, i tenim força persones amb qualificació bàsica, ESO o inferior, però ens falta persones amb qualificació de nivell mig, tipus certificat de professionalitat 1 i 2, el que li diem nivell 1 i 2, cicles formatius de grau mig. Llavors, què passa? No? També ens comentaven que als voltants del 2030 no hi haurà llocs de treball per persones amb baixa qualificació, amb la qual cosa, precisament, això fa que s'hagi de potenciar la formació professionalitzadora, sobretot la de nivell mig, no? Els cicles formatius de grau mig i els certificats de professionalitat de nivell 1 i 2.
Insistint en la cueta al llarg de tota la vida, no?
Al llarg de tota la vida, que ara també anirem comentant per què aquesta cua del llarg de tota la vida. I sobretot també tenir en compte, no, les demandes de les empreses, que és que cada vegada hi ha menys llocs de treball per persones amb baixa qualificació per un tema de tecnificació dels llocs de treball. No? Llavors, precisament, aquest és el principal motiu que fa que se li estigui posant molt d'èmfasi a la formació professional.
I pel que fa a aquesta nova llei de formació professional aprovada l'any passat, que comentava la Mercè, ens podries dir alguna cosa, quatre idees?
Sí, resumidament, el que pretén aquesta llei és flexibilitzar l'aprenentatge de les persones i precisament al llarg de la vida, no? Des de que comença l'etapa escolar fins al camí a la formació professional, que és la que ens dota de les competències per anar a ocupar un lloc de treball. En quin sentit flexibilitzar? Pues, no sé, per posar un exemple molt pràctic, doncs que tu puguis cursar un certificat de nivell 2, un mòdul o dos, no el cursis tot pels motius que sigui, i que després te'n puguis anar a fer un cicle de formatiu de grau mig i aquests dos mòduls que has realitzat del certificat de professionalitat, això ja estigui reconegut. Què passa? Que els certificats són del Departament d'Ocupació i els cicles formatius del Departament d'Ensenyament. Llavors, el que està treballant l'Agència Pública de Formació i Qualificació és precisament que hi hagi aquesta coordinació i que es pugui acreditar fàcilment i tu no hagis de repetir, si vas a cursar el cicle formatiu, aquests dos mòduls que ja havies cursat a la teva vida. Vale? Independentment de que sigui una cosa continuada o hi hagi un espai de temps entremig. Entendre, en paraules més tècniques, no? Entendre la formació professional com un model únic com a camí al món laboral. És a dir, que les necessitats formatives de les empreses i de les persones es puguin quadrar i, independentment del que dèiem, que sigui un cicle de formatiu, que sigui un certificat, que sigui un estudi universitari, que sigui un camí modular, no? És el que,
el que li... Que tot se situï en el mateix pla, no?
Sí, sí, exacte.
Que no hi hagi aquesta separació que fins ara hi ha existit, que és de la formació reglada i la formació no reglada. Aquest concepte ha de desaparèixer del nostre vocabulari. Hem d'entendre la formació professionalitzadora com un tot integrat, que, de fet, la nova llei orgànica d'ordenació i integració de l'FP parla d'això, no? De crear un sistema integrat. És a dir, que una persona que fa un microcurs pugui convalidar-se i servir per fer un cicle formatiu de grau mig o de grau superior. Això és una feina bastant complexa, però d'aquí la importància d'encaixar el món educatiu amb el món productiu perquè sigui més flexible i s'adapti als canvis que tenim constantment, perquè constantment ens hem de formar, ens hem d'adaptar a un nou procés productiu, ens hem d'adaptar a les noves tecnologies... I això és el que comporta una formació més tècnico-professional que aquí, al nostre país, no en tenim.
I que per això parlem al llarg de la vida, perquè al final no és faig una carrera universitària i pum, ja està.
I
m'oblido. No, hem de continuar formant-nos i reciclant-nos, no? I es posava també molt d'èmfasi en això, al llarg de la vida.
Aquí al Penedès, Montse, hi ha la taula de formació professional. Quan es va constituir i quina funció juga, no? Justament l'Anna parlava de casar oferta i demanda, aniria en aquesta línia, no?
Sí, de fet, com ha dit l'Anna, ja fa temps que des de l'Ajuntament s'està impulsant doncs, aquest reconeixement, aquesta visibilitat, no?, de la formació professionalitzadora arrel d'aquest nou... aquesta nova llei que ja sabien que sortiria i arrel també molt important de les taxes tan altes que tenim d'abandonament escolar prematur, es va constituir la taula de la formació professionalitzadora l'any 2020. Aquesta taula té la missió de crear un espai de participació, de consulta, de suport i d'assessorament amb l'objectiu principal de fomentar i impulsar la formació professional entesa com l'estem comentant ara, és a dir, formació inicial, cicles formatius de grau mitjà i superior, formació ocupacional amb els certificats professionals i formació contínua, que és molt important parlar de la formació contínua del treballador en actiu. Aquesta taula es va constituir amb 45 participants que representen diferents àmbits socioeducatius i econòmic. Tenim representants dels centres educatius, tenim representants de l'administració pública, representants del teixit productiu, la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, la Cambra de Comerç, tenim empresaris del tercer sector que tenim aquí al territori i tenim representants de sindicats. Aquestes taules van molt bé per fer una anàlisi, una diagnosi i detectar necessitats que té el teixit productiu del nostre territori. Des de que es va crear, s'han creat 7 sessions de treball i s'han parlat de diferents temes. Un d'ells és de l'oferta formativa, de la formació professionalitzadora, com el tema de l'orientació. És important que tinguem en compte que en un món tan canviant, l'orientació acadèmica i professional és molt important, no només pels nostres joves que estan en centres educatius, sinó per tot el ciutadà i ciutadana que està treballant i que està en actiu.
I l'orientació laboral, qui l'entoma? Perquè l'educativa l'entoma al centre, on estàs cursant els teus estudis.
Bé,
quan ja ets en el món laboral, en el món del treball...
Aquí a Vilafranca disposem del servei d'ocupació, que entoma tota la formació i tot el que és l'orientació ocupacional, que no deixa d'estar lligada amb la formació acadèmica, perquè quan fas orientació ocupacional tu fas un anàlisi de les competències que té aquella persona i de les competències que hauria d'adquirir. Per tant, se'l deriva a una formació, doncs, o bé de certificat de professionalitat o bé una formació de cicles formatius. Cal dir que la formació ocupacional té un valor tan prioritari com és la formació dels cicles formatius. Per això aquesta llei de no separar, de no fer excloure, no? De menysprear un certificat professional i donar més validesa a un cicle formatiu. Evidentment, en grau de validesa acadèmica sí que té, però amb aquesta nova llei aconseguirem doncs, que s'equivalin.
Sí, de fet, hi ha cicles formatius que tampoc ni amb quantitat d'hores no es porten massa a... No, al revés. Sí, certificats de professionalitat que en quant a quantitat d'hores no es porten massa en un cicle formatiu de grau mig. Llavors, clar, no té cap sentit que la persona que ha fet un certificat de professionalitat modular o sencer no se li reconegui a l'hora d'anar a fer un cicle formatiu. No té cap mena de sentit. I precisament és aquí on t'estan posant el treball.
Sí, aquesta nova llei que farà és que tingui aquesta validesa al mercat laboral.
Sí, suposo que serà progressiu, però...
Serà progressiu perquè aquesta llei s'acaba d'implantar ara i tot això té el seu temps i hi ha molts canvis. Dintre de la taula d'FP, un dels acords de pla de treball que hem decidit tirar endavant és organitzar una fira de les professions. Una fira que aquí a Vilafranca no en teníem cap de reconeixement de les professions que hi ha, dels cicles formatius que s'imparteixen, de la formació ocupacional que es fa i de la formació contínua. Aquesta fira està previst fer-la pel proper curs escolar, el 2024-25, i acabem d'engegar ara mateix un grup motor en el qual es dedicarà doncs, a dissenyar i a planificar aquesta fira.
I va tant per l'Anna com per la Montse. Aquí a Vilafranca, tant des del Servei d'Educació com des del Servei d'Ocupació, quina és l'oferta formativa professionalitzadora que hi ha ara mateix?
Bueno, sobretot és la que tenim al Servei d'Ocupació, que ja coneixeu tota la part de certificats de professionalitat. Aprofito per fer un repàs del que hem demanat pel proper any. Hem demanat, que ara feia un any que no realitzàvem, el certificat de professionalitat de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, que, a més, és que tenim molta oferta laboral, demanda de les empreses d'aquest perfil, que, curiosament, també s'està especialitzant perquè les empreses ens demanen que les persones que facin la formació sàpiguen fer anar el Google Maps. No? Vull dir, el que parlàvem de la tecnificació... una de les companyes doncs, ha anat detectant això, no? Que les empreses li diuen que sàpiguen sobretot fer anar aquesta aplicació. Repetirem, com ja és tradició, el curs d'activitats auxiliars de magatzem, que sempre hi ha demanda i anem tenint oferta laboral també. Repetirem el CEFET, dues edicions, que és el d'activitats de gestió administrativa, que també ja sabem que és un curs amb molta inserció i que, per tant... s'ha de continuar vetllant perquè es pugui realitzar. I enguany recuperarem el certificat professionalitat de nivell 2 d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que també l'havíem deixat descansar un parell d'anys. I és un altre àmbit en el que hi ha molta oferta laboral. Cada setmana ens arriba oferta també de gerocultors i gerocultores i per tant, tornarem a fer aquesta... aquest certificat.
Deies que heu sol·licitat i hem se sap a final d'any, no?
Se sap a final d'any. També és veritat que van dir que hi havia molts diners per fer formació professional en acord amb tot el que estem dient.
Amb aquesta nova llei i aquesta nova voluntat, no?
Sí, exacte. I que, per tant, bueno, cada any venen aprovant-se tot el que demanem, confiem que serà igual.
Aquesta formació començarà l'any vinent o sí, a finals d'any?
No, al gener ja. Tal, amb les dates que normalment aproven i totes les intríngulis que tenim, per iniciar serà el gener.
Si algú està interessat en alguna d'aquestes ofertes, que insistim, encara no han estat aprovades pel departament...
Però ja tenim les preinscripcions obertes.
Sí?
Sí, 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 a la web hi ha la informació, ja també estem fent cartells informatius i posant-nos a les xarxes nostres, perquè tampoc ens podem esperar a final d'any. Vull dir, ja estem començant a moure tot el que estem a preinscripcions.
I el quid de la qüestió, com es fa per encaixar aquesta formació que s'ofereix, que s'oferta, i les necessitats de personal, la demanda de les empreses, del sector econòmic?
Mira, fixa't que això, una mica intentem decidir els cursos de certificat de professionalitat en funció de l'oferta que anem rebent, que això és el més interessant. A vegades no sempre pots casar-ho perquè, bueno, hi ha molts requisits d'espais, de històries de l'administració, no? Sí, sí. Però que sí que és veritat que també portem, jo crec que uns anys cap aquí que casem molt el que s'està demanant a nivell de feina amb els certificats. Ara bé, com que no sempre és així al 100%, estem apostant molt per la formació a mida, que crec que ja n'heu parlat darrerament.
En un parell d'ocasions, sí, sí,
sí. Tenim ara properament aquesta de plaques solars, que precisament el que fem és treballar, és a dir, fem un programa formatiu acord amb el que ens han dit les empreses. I parlem molt de que hem de tendir cap aquí també, cap a la formació a mi, de veure quines necessitats hi ha en sectors concrets i realitzar, desenvolupar un programa formatiu pues, adaptat a aquestes empreses. Farem properament també, hem obert preinscripció aquesta final de setmana passada, una formació de prevenció de riscos laborals que també va molt buscada per les empreses, que és la de 60 hores, que només s'ha de fer una vegada a la vida, i del sector de la construcció i el metall, i et dona com el diploma de recurs preventiu, que és una cosa que va molt buscada per les empreses, també. Llavors, una mica el que fem, bueno, una mica no, el que fem és escoltar les empreses cada vegada que anem a fer no, pues la nostra demanda de pràctiques o les nostres visites de prospecció, que li diem, què és el que ens aboquen, i a partir d'aquí mirem de fer i desfer. Per exemple, ara en aquest tema de la formació a mida de plaques solars, estem preguntant molt també a les empreses quines competències, ja no només tècniques, sinó transversals, necessiten que tinguin els seus treballadors, no? També perquè és l'altra part molt important a l'hora d'anar a treballar.
I acabem escoltant la Sandra, que és exalumna del CEFET. Sandra, abans de cursar el CEFET, quina formació tenies?
Jo només havia fet al seu temps el batxiller, i després vaig fer la prova d'accés a grau superior fa 13 anys o així, i bueno, per motius personals no vaig poder seguir estudiant, només treballar. I ara he tingut l'oportunitat d'estudiar i vaig anar a informar-me al servei ocupacional i em van explicar el CEFET, que no l'havia sentit mai, però primer em feia molt de por, perquè feia molt de temps que no estudiava, però em vaig animar molt i m'ho van explicar molt bé, i el d'estudiar i practicar alhora penso que és el millor que m'ha passat a la vida, perquè no tens por. No sé com explicar-me, no tens por. Saps que estàs estudiant i estàs practicant i no arribaràs a una feina i no sabràs què fer.
I només tindràs la teoria.
Clar, clar. I si t'equivoques, doncs estàs equivocat, però estàs aprenent.
I per què has optat per cursar el CEFET? Estaves en un moment que no tenies feina o volies millorar?
Vaig quedar-me a l'atur i volia fer un canvi radical. Aleshores, doncs, me tenia que reciclar i vaig estar fent cursos per saber les meves competències i vaig veure que podia fer coses noves, encara que fos més gran. I res, això. Vaig agafar aquest curs per això, perquè volia renovar-me i fer una cosa diferent que no havia fet mai.
I quin és el balanç? Què és el que més t'ha agradat, el que més t'ha costat?
Bueno, primer, a veure, sincerament, el meu cervell estava una mica atrofiadet, eh?
Rovellat.
Sí, però com és un múscul, doncs de seguida es va posar a rullar. I m'ha agradat molt, doncs, no sé, suposo que l'ambient, com t'ensenyen, no? I tot està superbé estructurat i planificat i després pots anar a fires i posar-ho a pràctica, el comprar, el vendre, l'atendre al client, el facturar, tot. És que és tot. Tot el que és administració i la gestió empresarial, la pràctica és de totes.
Ho recomanes?
Molt. Jo li recomano a ma filla tots els dies.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, és que, de fet, sabeu, no, que, vull dir, el CFET és aquest curs que tenim, que és que es porta una empresa, no? Aprens a portar una
simulació d'empreses.
Simulació d'empresa, no? Sí.
Doncs gràcies per venir a la ràdio i explicar l'experiència.
Gràcies a
vosaltres. Una cosa nova que has pogut practicar.
Sí, moltes gràcies. Un plaer.
I acabem fent un cop d'ull a algunes de les ofertes que teniu penjades. Uh-huh. Què portes?
Tres ofertes, ràpidament. Una és d'una entitat que necessita una persona per fer tasques de community manager. En segon lloc, hi ha dues ofertes relacionades amb establiments del sector alimentari. Un és per fer de peixeter o peixetera, també a Vilafranca. I un altre, hi ha un toc dolç, de fer de preparador de creps i gofres, també a Vilafranca.
Recorda'ns on trobarem l'oferta amb tota la informació detallada.
Sí, tot el detall el trobeu a la xarxa Xaloc, a xaloc.diva.cat.
Doncs moltes gràcies a totes quatre per haver vingut avui. Bona setmana.
Bona setmana.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.